Benvinguts al primer informatiu d'aquest mes de març. Comencem. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va organitzar el passat dissabte 27 de febrer una xerrada sobre els perjudicis de l'energia nuclear en general i el magatzem temporal centralitzat en particular. El Mar va ser el centre d'interpretació de la pesca, on es va acollir una cinquantena d'assistents. La xerrada va ser encapçalada per Santiago Vilanova, president de l'associació Una Sola Terra, periodista i escriptor, per Josep Puig, enginyer industrial, president d'Eurosolar i fundador del grup de científics i tècnics per un futur no nuclear i per Andreu Martí, alcalde del municipi. Santiago Vilanova va exposar que l'energia nuclear inclou tres grans agreujants, el moral, l'ètic i el polític. El moral perquè l'energia nuclear ha conduït a la creació de bombes nuclears i desastres com el d'Hiroshima i, d'altra banda, suposa un problema ètic, ja que reactors com el de Vandellòs 1 es van posar en funcionament amb objectius militars i, per tant, no és ètic que els residus ara els hagin de sofrir la societat civil amb el cementiri nuclear. I, finalment, Vilanova considera que hi ha un problema polític, ja que l'energia nuclear es va instaurar a Espanya durant el franquisme i, per tant, és fruit d'una decisió no democràtica. D'altra banda, el president de l'associació Una Sola Terra va criticar la manipulació del debat sobre l'energia nuclear dels lobbies elèctrics que pressionen els mitjans de comunicació. Santiago Vilanova.
Jo crec que ja tenim un dèficit sobre la informació electronuclear molt gran a Catalunya, que ja ve de l'època franquista. Crec que el Parlament de Catalunya és l'únic Parlament d'una nació o d'una regió a nivell europeu que no disposa en el seu Parlament d'una comissió d'informació electronuclear tinguent un parc nuclear tan important com tenim. Això ja és un dèficit important, no? Una comissió d'informació electronuclear en aquests moments que hi ha hagut el tema, que hi ha el conflicte del cementeri de residus a Escó, seria importantíssim perquè tindríem la veu de científics independents que no treballen per la indústria nuclear sobre aquesta qüestió.
El gruix de la xerrada, però, el va exposar Josep Puig. Sota el títol Nuclears, no gràcies, va explicar la situació de davallada de l'energia nuclear al món, ja que és cara de produir i comporta riscos que, massa sovint, acaben amb accidents. Puig va voler destacar que no és una solució al canvi climàtic, ja que des de que s'extrau l'urani fins que es produeix l'energia, també es generen gasos hivernacle. A més, va destacar la inexperiència mundial en allargar la vida dels reactors, ja que actualment la mitjana de vida dels reactors a nivell mundial és de 22 anys. Pel que fa al magatzem temporal centralitzat, al qual Ascó s'ha presentat com a candidat a acollir, es va posicionar clarament en contra per quatre motius. Aquest magatzem de residus suposaria el transport dels residus de les nuclears de tota Espanya a Ascó i, per tant, un clar risc. A més, és més fàcil i barat que cada nuclear allotgi els seus residus. Una altra de les dificultats, segons Puig, és l'equitat entre territoris. Qui pagaria aquests desplaçaments? I, finalment, tenir un magatzem on estiguin centralitzats tots els residus augmenta la vulnerabilitat del territori, ja que és un objectiu fàcil pel terrorisme. Per tant, Josep Puig considera que abans de prendre una decisió en com gestionar els residus, és necessari un debat real per trobar solucions. Escoltem-lo.
Crec que abans de decidir l'opció s'ha de fer un procés democràtic, participatiu, com diu la Convenció d'Aarhus, que garanteix el dret de la ciutadania a participar en la presa de decisions d'aspectes que refereixin al medi ambient. Això és una convenció europea adoptada per l'Estat espanyol i en tot el procés de com o què fer amb els residus que avui generen les nuclears s'està vulnerant aquest conveni internacional. Per tant, jo la solució no la tinc, però el que sí que estic disposat és a participar en un procés col·lectiu de decidir què fem amb els residus que tenim. Però per decidir què fem amb els residus que tenim s'ha de prendre una decisió prèvia, és deixar de fer-ne.
Puig també va voler fer èmfasi en la necessitat d'ampliar l'ús de les energies renovables per fer front al futur. Finalment, es va obrir un debat moderat per l'alcalde de l'Ametlla de Mar, on els assistents van fer escoltar la seva veu. L'Ajuntament, com a mostra del compromís amb la lluita contra el cementiri nuclear, va lliurar les 1.500 signatures recollides al municipi a Sergi Saladier, portaveu de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar, explica el compromís del municipi amb la causa.
Sí, jo crec que aquí hauríem de diferenciar dues coses. Una és el posicionament clar que té l'Ajuntament de l'Ametlla i la ciutadania de l'Amella de no al cementiri nuclear. Ja hem dit el per què, hem dit sobradament i moltes vegades tots i cadascun dels arguments, però a més creiem que un centre com este aquí al port, que és el centre d'interpretació de la pesca, ha de ser durant tot l'any un lloc per poder debatre, per poder parlar d'una sèrie de temes. I en aquest cas avui el que ha tocat és l'energia. I una part de l'energia, en aquest cas aprofitant el dir no al cementiri nuclear, també s'ha començat a parlar d'altres tipus de temes, entre ells el tema de l'energia, de quins tipus d'energia són convenients, i això que en definitiva és el que volem sotmetre, posar a debat, que cadascú pugui aportar la seva. I en aquest sentit pensem que més enllà de dir no al cementiri nuclear, també hem de procurar que aquí hi haguin xerrades tot l'any, que aquí hi haguin col·loquis tot l'any i entre tots ens poguéssim enriquir, perquè de l'enriquiment segur que ens sortirà un profit pel futur de la cala.
Per la seva part, Sergi Saladier va agrair la col·laboració del consistori de l'Amella i va explicar que un dels principals arguments amb el qual s'intenta vendre el cementiri és l'econòmic. Segons Saladier, aquest és un caramel enverinat.
Sí, per una banda hi ha un esborrany d'ordre ministerial, de document, que té que aprovar un dia l'Estat però no està aprovat, que parla de 6 milions d'euros per als municipis que l'acullin, aquest cementeri, però que l'any... Fa dos anys, fa un any i mig, fa un any, quan l'Estat va començar a parlar del tema, parlava de 12 milions d'euros. Ara ja està parlant de la meitat, de 6 milions, i és un esborrany que encara no està aprovat. Això seria la part econòmica. Després hi ha la part del centre tecnològic, que estan explicant que és allò que portarà investigació i que portarà valor afegit al territori, però que això no és res més que un reactor experimental de transmutació de residus, és a dir, ficar els residus dins d'un reactor que construirien nou, i que això no aniria a Escó, aquest reactor, sinó que a Escó es quedaria el residus, finalment, si és el candidat escollit per l'Estat, i aquest reactor el construirien els terrenys de la Vandellòs 1, que són uns terrenys que no han estat desclassificats com a zona nuclear i que encara han mantingut o mantenen la línia d'alta tensió.
Al finalitzar la xerrada, des del consistori de l'Amella de Mar, es va cridar als ciutadans a la participació a la propera manifestació a Mora, el 7 de març, a les 12 del migdia. L'Ajuntament Calero posarà un autobús per tal que tothom que ho vulgui pugui anar-hi. Estarà situat davant de la caseta de turisme a les 10:30 del matí. I continuem ara amb informacions que afecten a les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre es van estrenar ahir en l'organització d'una consulta per a la independència a Xerta, que va registrar una de les xifres més altes de participació de la demarcació, amb un 44,55% del cens, tot i que la proporció de vots a favor va ser de les més baixes, amb un 77,72%. Des de l'organització es van mostrar molt satisfets. Alguns dels alcaldes d'altres municipis ebrencs, com Alcanar, Ulldecona o l'Aldea, on el 25 d'abril hi està previst la celebració de la consulta sobiranista, es van desplaçar fins a Xerta per avaluar el funcionament de la jornada i recolzar aquesta primera consulta ebrenca. I de Xerta passem a Tortosa, perquè l'Ajuntament de Tortosa cedirà avui, per tercera vegada, des del 2005, els terrenys en què la Generalitat ha de construir el nou CEIP Sant Llàtzer. Sis mesos després de l'última sessió, i quan ja tothom esperava que el Departament d'Educació traigués les obres a concurs públic, el govern català ha reclamat a l'Ajuntament un altre acord de ple, ja que hi ha uns terrenys sobrans que són zona verda. L'alcalde tortosí, Ferran Bel, ha titllat aquest argument d'excusa i ha posat el mes de març com a data límit perquè Educació iniciï l'adjudicació de les obres. I hem de parlar ara de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones per la mort del jove d'Amposta, a qui van tirar per la finestra del tercer pis del número 33 del passeig Canal la matinada del passat dissabte a Amposta. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, el lloc dels fets era el domicili de la víctima, que tenia 22 anys i era de nacionalitat lituana. Un dels detinguts era el seu company de pis. Fonts pròximes a la investigació han revelat a l'Agència Catalana de Notícies que els altres dos eren indigents i els Mossos els han detingut a l'alberg municipal del Sense Sostre. Tots ells vivien habitualment a Amposta i també eren lituans. I passem ara als esports i hem de parlar de la cala perquè la Cala va perdre per 3-0 davant del Batea. El resultat, exagerat i injust, va vindre quan es va avançar el Batea en el joc i d'allí van començar a sorgir les opcions de gol. A més, una jugada desafortunada d'un defensa de la Cala en una sessió dolenta cap al porter, que la va aprofitar el Batea, va acabar amb gol, un gol que va minar la moral dels caleros. Després van sumar-s'hi els dos gols fora de joc del Batea, que van fer el 3-0, i continuem amb els resultats de futbol. Pel que fa al futbol, la jornada de dissabte va portar els següents resultats. Remolins Vítem 1, Amposta 4. Aldeana 1, Horta de Sant Joan 4. Pinell 2, Santa Bàrbara 0. Jesús i Maria 1, Corbera d'Ebre 0. Villalba 1, Rapitenca 1. Perelló 2, Deltebre 1. Camarles 3, Olímpic Mora d'Ebre 5. Masdenverge 0, Benifallet 1. I l'Ametlla de Mar va perdre per 3-0 davant del Batea. Pel que fa a la classificació, continua el líder el Jesús i Maria amb 60 punts. El segueixen el Perelló amb 46, l'Ametlla de Mar amb 42, Pinell amb 40, Olímpic Mora d'Ebre amb 38. Van empatats Horta de Sant Joan, Batea i Camarles amb 36 punts. Llavors van Amposta amb 34, Deltebre amb 33, Rapitenca també empat en puntuació amb Santa Bàrbara amb 29. El segueix Corbera d'Ebre amb 26, llavors Masdenverge amb 22, Villalba amb 18, Benifallet 16, Remolins Vítim 14 i acaba la classificació l'Aldeana amb 3 punts. A la pròxima jornada s'enfrontaran l'Ametlla de Mar i el Camarles, la Rapitenca amb el Perelló, Deltebre amb el Batea, Benifallet amb Pinell, Santa Bàrbara contra Jesús i Maria, Horta de Sant Joan contra Remolins Vítim, Olímpic Mora d'Ebre contra Masdenverge, Corbera d'Ebre contra l'Aldeana i, finalment, Amposta contra Villalba. I és moment ara de repassar els titulars. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar explica per què diu no al cementiri nuclear amb una xerrada al Centre d'Interpretació de la Pesca el passat dissabte 27 de febrer. Xerta supera el 40% de participació en la consulta sobiranista. Tortosa avisa Educació que no tolerarà més retards en el CEP Sant Llàtzer. Els Mossos detenen dos indigents i el company de pis del mort d'Amposta. I als esports han parlat del partit en què la Cala va perdre per 3-0 davant del Batea. I això és tot. El control de so ha estat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Recordeu que si voleu seguir informats a través d'internet us podeu connectar a la nostra pàgina web a www.amellamar.cat/lacalaRTV. Gràcies per la seva atenció.